sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
És dijous, és 27 d'octubre. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Com sempre, una salutació molt cordial de Fini Lleó. Bon dia, Fini.
Bon dia.
I també d'un servidor, Daniel Rodríguez, acabant de posar els auriculars.
M'estic barallant avui, no sé què passa amb els auriculars.
I amb els cabells.
Sí.
Anem per feina en aquesta edició número 194 del magazín dels migdies de la Cala Ràdio, que avui estarà en directe a les novenes jornades científiques del grup Balfegó, on el tema central és la gestió sostenible de les quotes pesqueres. De seguida connectarem en directe amb l'Hotel Amella de Mar, la seu on es realitza aquesta jornada, amb el nostre company Francesc Callau, que ens detallarà tot el que ja ha anat succeint al llarg d'aquestes primeres hores del matí. Tot i això, i Fini, ja saps, aquests, tant ahir com avui, el tema per això és castanyada, és Halloween, en general és Tots Sants.
És el que toca, és el que marca el calendari, i en parlarem també al temps de les notícies amb el racó dels joves, que ens inviten a patir una miqueta de por aquest dissabte per la tarda i per la nit, dues sessions.
Dues sessions, i que a més ho fan per tercer any consecutiu. El sortim a l'escola, també aquest tema, els Tots Sants, la castanyada, les tradicions, el Halloween, tot això.
Hi ha les memes que es baralla, no? La castanya que li tira, la castanyera li tira les castanyes ruentes damunt de la calavera, qui guanya.
En fi, és un tema que evidentment...
Hi ha d'altres que van les dues de la manita, clar, este,
clar,
ja.
Clar. Farem balanç al final del programa sobre com van les puntuacions de castanyada versus Halloween. Perquè a la segona part del programa tindrem també aquí amb nosaltres en directe els... usuaris del Centre Ocupacional de la Milla de Mar de la Fundació Mercè Plans. Acompanyaran una representació, tots els que estan allà, també la treballadora social Pili Fabra, perquè demà al matí també tindran un punt de venda de castanyes, i com sempre també ens agrada repassar tota la feina, tota l'activitat que fan dia rere dia en aquest centre ocupacional. Ja veieu, el tema de Tots Sants, molt protagonista avui dijous al Sempre amb tu.
Fins i tot a les grans pantalles amb l'estrena de la Ouija i l'origen del mal.
L'haurem d'anar a veure aquest cap de setmana, esta,
No ho sé.
Patirem fort. No sé si patirem més fort amb la pel·lícula, i tot això que estem seguts a una butaca, Serà la butaca de la Fila Zero amb l'Imma Brull i la Fini Lleó, el transcurs finals d'aquest Sempre amb tu, edició 194, dijous 27 d'octubre. T'animes a compartir aquesta estoneta de ràdio, Fini?
Endavant.
Doncs vinga, esperem que tots els oients també s'hi sumin. Comencem el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
És l'actualitat d'aquest dijous 27 d'octubre. La gestió sostenible de les quotes pesqueres, tema central de les novenes jornades del grup Balfegó, que se celebren avui.
Hi participen membres del Comitè Científic de l'ICAT, de la FAO, de l'ONU i representants polítics dels governs català i espanyol. El racó dels joves torna per tercer any consecutiu a endinsar-se en un passatge terrorífic.
Hi haurà passis per la tarda i pel vespre per donar cabuda a la norantena de participants del passatge i a la demanda de tota la joventut calera per assistir-hi. L'Estat permetrà creuar l'N340 en dos trams de doble línia contínua al Perelló i a Camarles.
Els dos accessos es modificaran a petició d'Unió de Pagesos. Les línies ferroviàries de les Terres de l'Ebre, un dels principals punts negres de la xarxa catalana.
Territori té identificats uns 125 punts amb incidències pendents de reparació, on els combois han de frenar. I empresaris del Baix Ebre presenten 34 productes turístics nous basats en el cicloturisme i l'ecoturisme.
En els seminaris del projecte Baix Ebre Avant d'enguany han participat una trentena d'empreses de la comarca.
Aquests són els titulars d'avui dijous a les notícies de la Cala Ràdio. El grup Balfegó celebra avui dijous 27 d'octubre la novena edició de la Jornada Científica de la Tonyina Roja. Aquest esdeveniment torna a reunir científics, pescadors, legisladors i agents comercialitzadors per analitzar l'estat d'aquesta pesquera, els estocs i les possibles millores en les mesures de gestió, així com per analitzar els últims avanços científics sobre aquesta espècie. A més, en aquesta edició, Balfegó reuneix en una taula rodona armadors, confraries pesqueres, representants de la FAO, l'Organització de les Nacions Unides per l'alimentació i l'agricultura, i responsables polítics dels governs català i espanyol per debatre sobre les actuals polítiques de repartiment de quotes pesqueres i possibles alternatives a Espanya, la Unió Europea i les organitzacions regionals de pesca on pesca la flota espanyola. La inauguració ha estat aquest matí a càrrec de la consellera de Pesca, Meritxell Serret, que ha exposat la política i la postura de la Generalitat respecte a l'establiment de quotes en la reunió de l'ICAT del pròxim mes i de la possible reforma del sistema de repartiment d'aquestes a escala europea entre les diferents pesqueres. Per la seva banda, la clausura serà càrrec d'Andrés Hermida, el secretari general de Pesca del Magrama, que repassarà les reclamacions que Espanya defensarà a Europa de cara a les negociacions de l'ICAT. Anem en directe cap a l'hotel Amillamar, on s'està vivint aquesta jornada científica per conèixer com està transcorrent el matí, també l'última hora. Per això connectem amb el nostre company Francesc Callau. Francesc, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Explica'ns una mica com està anant aquesta jornada, què és els titulars que ja s'han anat donant al llarg d'aquest matí, en una primera part on hi ha participat, com dèiem, la consellera de Pesca, Meritxell Serret, on també s'ha parlat sobre els avanços en la investigació de Tonyina Roja i també sobre un projecte científic de la Universitat Politècnica de València.
En tot cas, aquí el tema principal és el fet de si la pesca artesanal hauria i podrà tenir o no quota de tonyina. Aquí el que veiem és que cadascú procura per les seves necessitats i pels seus interessos, però la consellera ha estat molt clara en la seva exposició, primer, manifestant el seu ple suport a tota la tasca i la trajectòria positiva del grup Balfegó durant aquests anys treballant per la recuperació de l'espècie al Mediterrani. Per altra banda, també ha estat clara quan ha manifestat la intenció del govern de la Generalitat de potenciar aquest important sector a nivell de tot el Mediterrani com a sector estratègic i també identitari de Catalunya. Ha manifestat també que està al costat del sector, que està totalment implicat i sobretot compromès amb el sistema de cogestió, el fet de que uns recursos pesquers puguin ser gestionats amb suport i amb la implicació dels tres sectors importants, l'administració, el científic i el sector professional. Però també ha obert la possibilitat i les intencions de treballar del govern de la Generalitat. De fet, ja ha manifestat que han obert converses amb el govern de Madrid i en altres estaments d'obrir la pesquera de la tonyina roja a la pesca artesanal de la nostra costa. La consellera ha dit que és un sector que dona sentit a la tradició pesquera d'un país com Catalunya i, sobretot, dona sortida a una part important de les famílies pescadores catalanes. Ha manifestat que estan segurs de poder compartir aquests interessos amb la resta de sectors perquè pensen que es pot, per una banda, mantenir els estocs, el que se n'anomena TAC, actual per als sectors de l'encerclament, per al sector tonyinari actual, i a la vegada obrir una porta a que aquesta petita part de la flota artesanal catalana que pugui accedir a una part de la quota, que per altra banda hauria de passar també per increments futurs de quota a través de l'ICAT. En definitiva, l'aposta del govern de la Generalitat i de la consellera en aquest cas ha estat molt clara. Ara bé, aquesta proposta està topant amb les opinions de moltíssims dels sectors que han presents avui en aquesta novena jornada, Dani, i si vols en seguim parlant.
Perquè aquest anunci ja el coneixíem d'ara fa unes setmanes, ja es va plantejar i va proposar-se, i de fet és un dels temes que s'haurà de parlar també a la reunió del pròxim mes de novembre a l'ICAT. De fet, el tema dels drets de pesca, de les quotes de pesca, entenc que es començarà a debatre o s'està debatent ja en una taula rodona on hi participen diferents estaments, confraries de representacions i confraries de pescadors, des de les federacions nacionals, des de la Federació de Cepesca, entre d'altres, i a més també s'ha anat parlant des de l'ICAT, entenc, també sobre aquesta qüestió. Més enllà d'això, Quins altres titulars podem recollir d'aquestes jornades? L'any passat descobríem anuncis d'investigadors sobre el frau en la tonyina vermella. Hi ha d'altres temes que s'hagin debatut i s'hagin portat a coneixement avui a l'Hotel Ametlla de Mar en aquestes jornades científiques?
Sí, de fet s'han estat presentant diferents projectes i treballs científics. En tot cas, sí que és veritat que encara s'han de debatre en aquesta taula que hi haurà representants molts de sectors, però els propis sectors, dels passadissos, ja s'han encarregat de filtrar quines seran les seves postures i les seves opinions. Per tant, hi haurà poques sorpreses. El mateix grup Balfegó ha manifestat, per una banda, ha confirmat que es mantindrà un increment del 20% de la quota per a la pròxima temporada, tal com es va aprovar en la reunió última de l'ICAT, que es va aprovar un increment progressiu durant 3 anys d'un 20% de la quota i que estan interessats, evidentment, a que continuï aquest increment i que és el que demanaran com a sector empresarial a les entitats en les que estan representades en la pròxima reunió de l'ICAT que celebrarà a Portugal. En tot cas, sí que és veritat que des del grup Balfegó no és tant per la labor d'obrir quota a altres sectors, en aquest cas en el sector artesanal, mentre han manifestat no s'arribi als nivells d'estoc, és a dir, de TAC, que hi havia l'any 2007, és a dir, estem parlant de 30.000 tones de tonyina, quan a hores d'ara estan al voltant de les 19.000 i escaig. Per tant, des d'aquest punt de vista, el grup Balfegó a nivell empresarial no estaria d'acord amb que s'obrís aquesta pesquera de la tonyina, una part de la quota, en aquest cas, a la pesca artesanal. Uh-huh. Tot i que des de la conselleria ja s'ha manifestat que treballarien perquè aquesta obertura de quota a la pesca artesanal no influís ni retallés la quota dels sectors que tenen actualment. Per altra banda, també, des de ICAT, també s'ha manifestat que en la propera reunió de l'ICAT a Portugal, el comitè científic de l'ICAT aconsellava que les coses es deixin com estan, és a dir, els científics són uns sectors molt conservadors i ha manifestat que seguiran aconsellant que els estocs es quedin com estan tot i que hi ha dades que demostren l'increment i la recuperació de l'espècie. Diu que ja ho van fer en l'última reunió, però que es va aprovar aquest increment progressiu del 20% per temes més polítics que no pas científics i que en aquest cas mantindrà la mateixa postura, és a dir, que les coses es quedin com estan, cal veure si al final el sector polític, doncs, de les institucions acabarà per prevaldre sobre el sector científic a l'hora de donar suport o no en un progressiu increment.
Doncs ja veuen la posició que tenen per un costat la Generalitat, per l'altre el grup Balfegó, un grup tonyinaire important no només al municipi, també arreu de l'estat espanyol, i també el que s'acabarà de debatre al llarg d'aquesta novena jornada científica. Demà ampliarem, recollirem totes les impressions, els testimonis d'aquesta jornada als nostres serveis informatius. Francesc Callau, gràcies, bona feina. Ens retrobem als serveis informatius d'aquesta casa.
Vinga, vale, adéu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El Racó dels Joves s'ha tornat a organitzar per tercer any consecutiu el passatge del terror a la Sala de la Societat, que s'omplirà de foscor, teranyines i dels personatges més terrorífics. Els responsables d'aquesta iniciativa tenebrosa són una bona part dels membres del col·lectiu juvenil que aquest any arriba fins als 100 xiquets inscrits. Com a novetat, les portes de la Sala de la Societat s'obriran en dos torns, el de tarda, de 4 a 7, i el de nit, de 9 a 12, orientat a partir de 10 anys. Una forma de que tots els participants puguin escenificar i també interpretar el seu personatge de terror i alhora una manera per acceptar tota la demanda de la joventut calera per entrar en aquest passatge. Ho explica Sònia Ruiz, dinaminadora del Racó dels Joves.
Són els últims moments, ja estem a la recta final, molts de nervis per part de tots, pares, nens, el públic, per les preguntes i, bueno, allà anem. Intentarem fer-ho, ells estan molt il·lusionats, intentarem respondre al poble com aquests darrers anys i hem fet dos passes com a novetat enguany, a veure si podem canalitzar una miqueta més la gent i se pot partir. Primer, fer cobertura a los 88 participants que són enguany, perquè tots poguessin tenir un paper i poguessin participar en l'activitat, i segons, pues així, a veure si se pot canalitzar, que la tarda sigui més de cara als nens i dedicada a la, al públic més infantil de la l'Ametlla, i així a la nit, pues, dedicat més al públic més jovenet i més gran, comptant com no amb els pares.
Durant aquesta setmana estan a la venda les entrades anticipades al preu de 3 euros a la regidoria de festes al segon pis de l'Ajuntament i també es podran adquirir les restants en dissabte a taquilla al preu de 4 euros. Paral·lelament, el RACO oferirà una tarda de tallers i activitats lúdiques a la plaça Nova per als més menuts. De fet, fan una crida a que tothom acudeixi a la cita disfressat i recorden que per accedir al passatge del terror, els més petits de 6 anys ho hauran de fer a acompanyats d'un adult.
Les notícies de la Cala Ràdio.
La demarcació de carreteres de l'Estat permetrà creuar l'N340 en dos trams de la doble línia contínua que s'ha anat pintant en aquesta via al seu pas per les Terres de l'Ebre com a mesura per evitar la sinistralitat i que ha estat molt contestada pel moviment veïnal que defensa l'obertura de peatges a l'autopista com a sistema més eficaç per descongestionar la nacional i reduir els accidents. Concretament, l'Estat obrirà dos punts de creuament al municipi del Perelló, on es modificarà l'accés al punt quilomètric 1108 aproximadament, en connexió amb l'N340A i al municipi de Camarles al 1092,8 aproximadament al camí de Filato.
La decisió ve arran de la reunió que van mantenir el passat mes d'agost el sotsdelegat del govern accidental a Tarragona, Emilio Ablanedo, amb els coordinadors territorials d'Unió de Pagesos, tant del Camp de Tarragona com de les Terres de l'Ebre. El motiu de la trobada era buscar solucions a la circulació dels tractors per les vies ràpides i els principals eixos viaris del territori, ja que en el cas ebrenc la doble línia contínua instal·lada a la N340 obliga els tractors a circular diversos quilòmetres per accedir a les finques, perquè entre el Perelló i Camarles no hi ha cap pas perquè els tractors puguin creuar. En referència a aquesta acció, Ablanedo ha manifestat que continuen treballant en la N340 atenent a les peticions del territori i també ha remarcat que la més ferma voluntat de continuar és continuar escoltant a tothom perquè la carretera N340 sigui una via segura i útil al seu pas per la província de Tarragona.
Institucions i societat civil van celebrar aquest dimecres al migdia un acte per denunciar les deficiències de la xarxa de Rodalies i regionals de Catalunya per reclamar-ne també el traspàs total a la Generalitat. El Departament de Territori té identificats fins a 125 punts amb incidències pendents de reparació en els convois han de frenar i circular a una velocitat menor a la prevista. La línia de Vic, amb una trentena de punts crítics, així com les que donen servei a les Terres de l'Ebre, l'R15 i la R16, que passa per l'Ametlla de Mar, són les que presenten major problemàtiques.
Les línies que donen servei a les Terres de l'Ebre són un dels principals punts negres del país. Les avaries contínues de trens en el tram de la línia R16 entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar van situar el problema al capdavant de l'agenda informativa del país. A més, entre Tarragona i l'Hospitalet hi ha via única. La R15, que des de Reus dona servei a la Ribera d'Ebre, és notícia per les constants incidències que obliguen a cobrir el servei amb autobusos. Ascó, Pradell de la Teixeta i Duesaigües són alguns dels punts crítics on els trens han de circular molt per sota de la velocitat prevista. El col·lectiu Trens Dignes fa mesos que lluita per millorar el servei ferroviari a la zona i precisament ahir no van assistir a la concentració de país.
Un recorregut integral en bicicleta de 4 dies per la Vea Verda des del Ganyís i fins a Tortosa. Una volta guiada a Cardó amb BTT. Experiències que lliguen ciclisme i gastronomia o un busseig amb oceanògrafes són alguns dels 34 nous productes turístics que comercialitzaran a partir de l'any vinent la trentena d'empreses del Baix Ebre que han participat enguany en els seminaris de creació de producte turístic dedicats al cicloturisme i l'ecoturisme.
Des del mes de maig, en el marc d'aquests seminaris del projecte Baix Ebre Avant, empresaris del sector i tècnics en turisme han estat treballant en iniciatives per fer més visible el potencial cicloturístic i ecoturístic de les Terres de l'Ebre, tant per als mercats de proximitat com per als internacionals, ha informat el Consell Comarcal del Baix Ebre. Ahir va tindre lloc al Centre Ebre-Terra de Deltebre l'última sessió dels seminaris en què les empreses participants van exposar els productes turístics nous que s'inclouran en el dossier adreçat a professionals com ara agències de viatges i operadors internacionals. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Daniel Andreu, ha destacat que aquests seminaris esdevenen l'instrument que permet treballar plegats, administració i empreses del territori per crear una oferta turística amb productes potents i atractius.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
El sol protagonista a l'Ametlla de Mar aquest dijous. Saludem a la Carme Farnell. Com es presenta la jornada, Carme? Bon dia.
Bon dia, avui ens espera una jornada força estable, tot i que comencem amb temperatures entre 1 i 2 graus més baixes respecte a les d'ahir, en aquesta hora, al migdia, tornarem a parlar d'un ambient molt suau a màximes que tornaran a pujar fins als 24 o 25 graus, temperatures que han de ser una miqueta més altes que la resta de Catalunya, i és perquè va bufant aquest vent més de mestral que va afavorint aquest ascens de les temperatures. En conjunt, al llarg del dia, dominarà el sol, tot i que es puguin formar alguns núvols més baixos arran de costa, ara mateix, però també de cara al final del dia, però seran momentanis i molt de cara al final del dia. Durant la resta de la jornada s'espera que el sol sigui el protagonista i per tant tindrem un temps força estable. De cara als propers dies continuarem parlant d'una situació anticiclònica que ens continuarà portant estabilitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Estabilitat, anticicló, temperatures força agradables, 22 graus ara mateix a l'Ametlla de Mar en una humitat del 56%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat a la Cala Ràdio d'aquest dijous 27 d'octubre de 2016. Més informació cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalrtv. I ens pot seguir a les xarxes socials als nostres comptes de Facebook i Twitter. Repassada l'actualitat ja d'aquest dijous, és moment de sortir del nostre estudi de la Cala Ràdio i anar cap a l'Escola Sant Jordi. Avui és la protagonista al Sortim a l'Escola. S'aproxima Tots Sants, estem a les portes i per tant és d'obligat compliment que avui parlem d'aquesta qüestió. Al Sortim a l'Escola ho farem amb tres alumnes que ens explicaran més, ens detallaran més sobre la castanyada, sobre el Halloween, sobre la tradició de les castanyes, dels panellets, en fi, totes les qüestions vinculades en aquesta festa tan tradicional, al Tots Sants. S'acosta ja Tots Sants, s'acosta la castanyada, s'acosta Halloween. I avui, evidentment, al Sortim a l'Escola, no podem deixar passar l'oportunitat de parlar d'aquesta festa per un costat tradicional de casa nostra i també té tradició americana importada, exportada, portada, vinguda aquí a Catalunya. Catalunya i arreu del món, al final, perquè de fantasmes, d'esquelets, de carabasses i de coses de terror en veiem, però també tenim aquell punt més dolcet dels panellets, les castanyes i tradicions més nostres. Avui volem parlar de la castanyada, de com la celebren a l'Escola Sant Jordi amb tres alumnes de 6è. Com sempre, ells mateixos se presenten. Bon dia!
Hola, em dic Nicola i vaig a 6è C.
Hola, em dic Mohamed i vaig a 6è A.
Hola, em dic Laia i vaig a 6è B.
Molt bon dia a tots, com esteu? Bé?
Sí, bé.
Preparats per a aquesta castanyada?
Sí, clar.
Sí, bé. Bueno, avui ens hem preparat una mica tot això perquè hi ha moltes tradicions, perquè hi ha moltes costums, hi ha moltes coses i hem de
explicar-ho bé a la nostra audiència. Perquè, Nicola, quan parlem de Tots Sants, quan estem a Tots Sants, parlem de castanyes, de castanyades i d'esquelets.
Just quan comencen els primers freds i ens ve més de gust a reunir-nos a la vora del foc, ens arriba una de les celebracions més tradicionals de l'any, la castanyada. Ben segur que molts de vosaltres no resistiríeu la temptació de menjar-vos un bon grapat de castanyes calentones. Però sabeu quin és l'origen d'aquesta festa? Per què, any enrere, quan arriba la tardor, ens agrada reunir-nos amb la família o amb els amics per torrar les castanyes i menjar-nos plegats al caliu d'un bon foc? Us n'explicarem algunes raons.
Doncs vinga, va, anem a explicar algunes d'aquestes raons del per què dels Tots Sants. Comencem, si us sembla, parlant de campanes. Per què sonen les campanes? Explica'm-vos, Nicola.
Les castanyes són un dels darrers regals que ens ofereix la natura just abans que arribi l'hivern. A partir d'aleshores, els arbres i les plantes s'adormen i semblen morir fins a la propera primavera. No és, doncs, una simple coincidència que, en aquest mateix període de l'any, se celebrin les festes en honor de les persones que han mort. Ens referim als dies de Tots Sants i els difunts, dies 1 i 2 de novembre, respectivament, tradicionalment associats a la castanyada. Sabíeu que hi ha diverses llegendes i tradicions que vinculen la castanyada amb la festa dels difunts? Una de les més populars és la llegenda del campaner. Es basa en una antiga creença segons la qual, el dia dels difunts, les ànimes de les persones mortes retornaven per unes hores a la seva llar, per tal que poguessin trobar el camí de tornada cap al cel, s'encenien fogueres i espelmes i es feien sonar les campanes durant tota la nit. Els encarregats d'aquesta tasca eren els campaners que, aquell vespre, es cansaven una cosa de no dir. Per combatre la son, el fred i el cansament, encenien un bon foc i anaven tornant castanyes. Segons la llegenda, van ser doncs els campaners els qui, d'aquesta manera tan humil, van donar origen a les nostres castanyades.
Vaja, doncs, que ja sabem d'on ve això de torrar les castanyes, ara per la castanyada, ara per Tots Sants. Però em sembla que aquesta festa, aquesta tradició, és una mica antiga, molt, molt antiga, Mohamed.
Però què en diu la història? L'única cosa que sabem del cert és que, a Catalunya, el consum de menjar castanyes per Tots Sants ja existia al segle XVIII, és a dir, fa més de 300 anys. Tanmateix, és probable que es tracti d'una tradició força més antiga. De fet, la festa de Tots Sants es va instituir molt temps abans, concretament l'any 865, fa més de 1.000 anys, a instàncies del papa Gregori IV. I sembla que, tal com passava amb moltes altres festes, el nostre calendari ja devia celebrar-se en època romana i fins i tot abans.
Perquè veiéssiu, que això ja ve de 1.000 anys enrere. I escolta'm, ja ho hem dit, ara estem de castanyes, estem de menjar-ne. Què ens pots explicar de les castanyes?
És precisament a la tardor quan les castanyes comencen a treure el nas dins la seva closca tapaïda de punxes. Quan són prou madures, van caient de mica en mica a terra, talment com si esperessin que algú les recollís. I, de fet, és així, perquè des de fa centenars i fins i tot milers d'anys, la castanyada ha estat un aliment important per als éssers humans a causa del seu gran valor nutritiu. No és difícil imaginar que quan arribava el temps de recollir-les i torrar-les per tal que es convertessin millor, s'organitzessin festes que podien ser el precedent de les nostres castanyades. Sabíeu que a l'Illa Divisa, en comptes de la castanyada, era tradició celebrar la pinyonada? I és que a la tardor hi ha molts altres arbres que ens donen els seus fruits, com l'avellaner, l'ametller o el pi, amb les seves pinyes fràcides de delicioses pinyons.
Molt bé, per tant, no només són castanyes les que eren tradicionals, sinó que hi havia alguns altres fruits. I parlant de fruits, hi ha uns taronges molt grans que no sé si són molt de castanyada o són més de Halloween, que és cap aquí on anem, perquè parlarem de les carabasses i dels esquelets, Laia.
A més de fer la castanyada, és molt possible que molts de vosaltres hagueu participat en el Halloween, una festa pròpia dels països de parla anglesa que en aquests darrers anys s'ha anat introduint a casa nostra a través dels circuits comercials. En aquesta festa, les persones es disfressen d'espectres o d'esquelets i guarneixen amb molta cura carabasses fantasmagòriques que espanten el més despert. Igual que la castanyada, el Halloween és una tradició molt antiga que també es relaciona amb el culte als morts. sembla que va ser establerta pels antics celtes, una civilització que va ocupar bona part de l'actual Europa alguns segles abans que l'imperi romà. Per a ells, que vivien bàsicament del conreu de la terra i dels animals, l'inici de l'hivern també era un període molt important i, tal com fem nosaltres, celebraven diverses festes en honor dels difunts. Si us n'adoneu, les disfresses espectrals que s'acostumen a lluir al Halloween no simbolitzen res més que les ànimes dels difunts a la seva visita anual a la Terra.
Molt bé! Hem fet una mica de repàs a tot el que hi ha en el món de la castanyada i també del Halloween. I ara us he de fer la pregunta d'obligat compliment. Sou més de castanyada o sou més de Halloween?
De Halloween.
De Halloween.
De Halloween.
Seguim amb la unanimitat. Si ahir ens escoltàveu a la Cala Ràdio, sabeu que els membres del Regador dels Joves també aposten pel Halloween. Les nostres companyes fem parlar també quasi al 100%. I aquí la joventut de l'escola també aposta pel Halloween. En fi, però la castanyada també la celebreu, entenc, no? Mengeu panellets, mengeu castanyes...
Sí, això és el millor de la castanyada.
Per tant, això també ho celebreu, no?
Sí.
Escolteu, expliqueu-mos, perquè jo quan vaig estar aquí a l'escola també aquestes dates fèiem castanyes, portàvem panellets, també ens disfressàvem, hi havia una mica d'activitat aquí. Què és el que fareu enguany aquí a l'escola?
Pues enguany estem preparant unes danses amb el mestre de música, bueno, això ho fem cada any, i pues, el demà ballarem a la pista i podem vindre tots els pares a veure'ns i qui vulgui ens pot vindre a veure.
Perfecte, per tant, ja sabeu, ells faran unes danses, faran uns ballets, diguem-ne, de celebrar la castanyada. Escolteu-me una cosa, panellets, són molt tradicionals, eh? De què us agraden més? Pinyons, de coco, dels que porten cirereta damunt, quins són els que us agraden més?
Els de pinyons.
Sí, a mi també.
Mohamed?
De pinyons.
Molt bé, perquè de pinyons també ho heu sentit per aquí, que també els pinyons eren tradicionals abans, i abans mos ho heu explicat molt bé. I escolteu, de Halloween, què és el que més us agrada?
Disfressar-nos.
Les xutxes.
Parlarem de les xutxes. Què més us agrada del Halloween?
Les dues coses.
Ah, les dues coses, xutxes i disfressar-se. Clar, perquè heu d'anar en compte per això, que hi ha moltes xutxes i després no se les acabareu, però suposo que us agrada això d'anar casa per casa, disfressats, d'anar a buscar caramels.
Sí, molt.
I escolteu una cosa, i sou dels qui us disfresseu tot, de dalt a baix, us pinteu, us arregleu molt, o sou d'aquells que us poseu alguna cosa que trobeu i sense res i marxeu a buscar caramels?
Dels que jo sóc de la que me disfresso de cap a peus.
Sí. Jo sols de cap.
Només te poses una màscara.
I si me trobo algo negre, pues m'ho fico per a que se marqui un poc més la diferència.
I a part d'això, porteu alguna cosa? Telaranyes o coses d'aquestes així una mica més tètriques o no?
No.
Tant diguéssiu que us disfresseu, més o menys, i aneu a buscar caramels. Això com se li diu, anar a festa, acció d'anar a buscar caramels?
Truco-trato.
Truco-trato. I això què passa si fem truco? Què passa si fem truco? Què és el que passa? Ho sabem? Va, expliqueu-nos-ho.
Si fem trato, pues ens hem de donar les xutxes i si fem truco, pues tirar les dos a ajuntar més.
Bueno, això no molt, però la veritat és que sí, que és la llegenda el que surt a l'explicació del Halloween. I respecte a la castanyada, menjareu castanyes aquests dies?
Jo sí, sí.
I de castanyes sou més de menjar-ne... Les feu a casa o com ho feu, això?
Els de P3, P4 i P5 fan panellets aquí a l'escola. I els de l'institut pues, ne fan també, o pel poble pots trobar castanyes.
Per tant, sou més de comprar-les que no de fer-les a casa, eh?
Sí. Sí?
Així el tros, no aneu al tros i feu castanyes o així? No, no?
No.
A casa hi ha -ho.
Jo sí, jo vaig al tros amb un pare i a vegades ens trobem castanyes i les agafem, les torrem i les mengem.
Perfecte, per tant, celebreu molt bé aquesta festa. Ja ens heu dit que us disfressareu, ja ens heu dit que anireu a buscar caramels... No farem parlar, o sí? No en farem parlar, no en farem. I també menjareu panellets i castanyes. Hi ha una cosa que jo crec que aquesta castanyada, o aquest Tots Sants, o aquest Halloween us cau la mar de bé, i és que tal com ha caigut el calendari, teniu uns quants dies de festa.
Sí, un cap de setmana llarg, eh? 4 dies.
Llarguet, llarguet. Escolteu, què teniu pensat des de demà divendres i fins dimarts de fer estos dies? Què fareu? Què fareu estos dies?
Jo me n'aniré de viatge.
Vas de viatge?
Sí.
Que fantasmes?
No.
Jo quedaré amb les meves amigues per anar al túnel del terror i a fer truco-trato.
Molt bé, el passatge del terror, ahir ho explicàvem, eh? Aquí al Sempre amb tu. Tens ganes d'anar a veure el passatge del terror al racó dels joves?
Sí.
A més, me deien que tenen ganes també d'estar per aquí al racó dels joves. L'any vinent ja podreu entrar-hi, eh?
Sí, sí.
Ganes, eh?
Moltes.
Mohamed, tu què faràs aquest llarg cap de setmana?
Pues sortiré amb els meus amics al Halloween, quedaré al parc, al túnel del terror i més coses.
Per tant, no parareu, eh? Segur que no. De deures se n'han posat ja, per això, no?
No, de moment no. A veure si les mestres se porten bé, que...
Vale, fem això, eh? Missatge donat, ja ho hem deixat aquí públicament, que gaudeixin una mica del Tots Sants. Us agraeixo moltíssim, Nicola, Mohamed i Laia, que ens heu acompanyat aquest dijous al Sempre amb tu. Gràcies per haver-vos explicat una mica més sobre el món del Tots Sants, castanyada i de Halloween, i que tinguéssiu, doncs, un molt bon Tots Sants. Moltes gràcies.
Casa Ballesteros. Tenim tots els nostres articles en oferta, tant els d'hivern com els d'estiu. Roba, merceria, de bany, tot en oferta liquidació per jubilació a Casa Ballesteros. Estem oberts només pels matins, de les 10 i fins a la 1 i mitja. Casa Ballesteros, al carrer Andreu Llambric, 5860 de l'Ametlla de Mar. Vine, aprofita. Estem en oferta liquidació per jubilació.
Another music.
Dissabtes per la tarda, de 5 a 7, la setzena temporada compta amb un precís seguiment de les novetats setmanals dels productors d'avantguarda. Tribut especial a la millor època de la música electrònica.
Els responsables de fusionar una col·lecció exclusiva DJ Rada i Gany DJ.
Els dissabtes, de 5 a 7 de la tarda, des de la Cala RTV 107.3, per internet, amb ametllamar.cat/lacalaRTV.
Another Music, Radio Dance Club, la Ametlla de Mar.
El magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
I encarem ja la segona part del Sempre amb tu d'aquest dijous. A la primera ja hem parlat de la castanyada del Halloween i ara seguim parlant, Fini, a més amb uns convidats de luxe, eh? Podríem dir avui.
Uns convidats de luxe perquè ens acompanyen persones que són ateses al Centre Ocupacional de l'Ametlla de Mar de la Fundació Privada Mercè Pla. Els tenim aquí tots preparats i ben acompanyats també, no?
Doncs sí, saludem primer que tot a la treballadora social d'aquest centre ocupacional, la Pili Fabra. Pili, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
L'any passat hem de dir que vam ser nosaltres qui vam anar a les instal·lacions del centre ocupacional, però també està bé que de tant en tant ens vinguin a visitar. I saludem en José Manuel, la Carme, la Sara i l'Aixa. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia. Molt bé. Esteu preparats o què?
Sí.
Sí?
Sí. Estem molt preparats.
Molt preparats, molt bé. Ara en parlem de per què esteu aquí. Abans de tot això, és cert, com dèiem, s'aproxima la castanyada. Demà divendres ells estaran a la plaça Catalunya i abans de tot això, Pili, és un dels moments més esperats, entenc també, perquè és un dels moments en què, igual que Sant Jordi, el centre ocupacional surt al carrer i mostra la seva feina.
Sí, sí. Bueno, de fet, ho fem tots els anys. Ens ha donat molt bon resultat perquè la gent del poble hi respon bastant bé. Bueno, per motiu de la castanyada, evidentment, pues, muntem una parada de castanyes i moniatos. I, bueno, no sé, que parliguen ells i que expliquin una mica l'horari i...
I tot el que han preparat, no?
Sí.
Vinga, va, anem a preguntar-los ja a ells, doncs, perquè, escolteu, això de les castanyes i els moniatos us agraden primer que tot o no?
Sí, a mi m'agrada molt.
Jo penso que els agraden més els panellets.
També us agraden molt els panellets, també.
També els panellets, vale. Però us agrada més dolç o... Sí, no? Dolcets, no?
Dolcets, torradets, torradets.
Los de pinyons,
eh?
Els de cera també.
Los de cirera, vols dir?
Los de cirera, perdó.
Molt bé, de cirera. Perfecte. Escolteu, va, què vendreu? Vendreu castanyes, no?
Sí, vendrem castanyes.
Vendrem castanyes.
Castanyes i moniatos.
Molt bé.
Los que estem aquí, jo els rostiré.
Tu rostres les castanyes?
Jo rostiré les castanyes al foc.
Molt bé. Molt bé. Ja us heu distribuït una miqueta la feina o què? Us heu distribuït la feina, us heu repartit... Pues jo, tu rostiràs castanyes,
bueno,
tu faràs moniatos o com ho feu això?
Normalment ens anem tornant perquè a tots els hi agrada col·laborar i bueno, cada un d'ells pues, sí, fa un paper i alguns pues, controlen el que és la caixa, els altres van tornant les castanyes, altres van... preparant los moniatos i, bueno, no sé.
Perquè en total quant sou entre tots?
En som 15, però bueno, no sé si demà divendres hi podrem ser tots i ho intentarem.
Molt
bé. Intentarem.
Uh-huh.
La cita és a les 9:30 a la plaça Catalunya o sí. A partir de quina hora començareu a rostir?
De les 9
hasta la 1.
De les 9 del dematí fins a la 1.
Hasta la 1.
Clar, perquè heu de pensar que aquí vendreu castanyes... clar, tenim un cap de setmana molt llarg, mos quedem tots sants molt llarg, eh? Per tant, hem de comprar força castanyes, eh?
Sí, perquè són 4 dies de festa que tenim.
Clar, molt bé.
És dia de la castanyada i el dimarts és... Tots sants, pot
molt bé,
tots sants.
Correcte. Per tant, el que hem de fer és que la gent quan vingui compri moltes castanyes. I els moniatos què? On els seu? També els fareu allà a la plaça? Els porteu
sí,
de...
sí, també a la plaça els farem.
La liamos en un cachar, una bocita i ja està.
Com los prepareu, los moniatos?
Los moniatos? En esta bocita
o...
Però per a cuinar-los, los emboliqueu en paper...
Sí, en paper de pata i la liamos i la ponem en esta bocita.
Molt bé.
I abans damunt de la brasa.
Sí, ja l'està calentito i ja l'estamos ahí.
És a dir, que heu fet unes bossetes per a vendre els moniatos i les castanyes,
sí, sí.
Com cada any, no? Cada any s'aneu superant i esteu fent unes bossetes la mar de xules.
Sí.
Hi ha anys que han tingut una bosseta amb fulles apegades, castanyes, uh-huh. Altres anys la bosseta ha sigut la forma d'una castanya, també hem tingut conos. Aquest any què heu preparat? Què és la bosseta?
Esta bosseta és esta, hoy, este año.
Però l'heu d'explicar,
Expliqueu-la com és la bosseta, a veure.
La bossa esta és...
De quin color és la bosseta?
Marró.
Marró, molt bé. I hi ha un...
Un búho.
Un búho.
Un mussol.
Un mussol, oh.
I com us va sortir aquesta idea?
Bueno, vam estar mirant diverses idees per internet i bueno, la que més ens va agradar és esta perquè utilitza bastant de material reciclat i bueno, és una de les coses que nosaltres treballem allí al centre, el tema del reciclatge, i bueno, vam pensar que estiria bé.
Molt bé. I escolteu, això porteu setmanes fent aquestes bossetes, m'imagino, no?
Quantes setmanes portem treballant en les bossetes?
Un
dos, tres setmanes, sí.
Per tant, porteu dies allà.
Sí, sí, sí. En els ratets que hem tingut lliures, a part de les activitats que fem, evidentment, pues, hem estat treballant això de fons perquè, bueno... N'hem fet bastantes, en la intenció de poder-ne vendre molts.
Sí. Les heu fet en cadena? Un ha fet los redonets, l'altre ha anat apegant, l'altre ha anat dibuixant...
Cadena.
Sí? En cadena?
Sí.
Què has fet tu, Aixa? Quina ha sigut la teva feina a l'hora de fer les bossetes?
Jo he pegat els ulls,
tu
marró.
Tu has pegat els ulls marrón. Clar, perquè hi ha tres ulls.
Sí.
Marrón, blanc i negre.
I jo les redones.
Tu has pegat?
Les redonetes negres.
I la Carme, què ha fet de les bossetes?
Jo també, amb la bossita aquesta.
També. I José Manuel?
Pues jo he fet les bossetes, jo he calcat les redones i les formes per a les bossetes i després les he retallat.
Molt bé, perquè hem de dir, quanta gent esteu al centre ocupacional ara mateix? Els matins, tardes, com ho feu això? Expliquem-ho.
Matins i tardes.
Matins i tardes, molt bé.
Matí, hasta les 9 i mitja, comencem a les 9 i mitja i luego després... A la una me'n vaig jo a dinar i la resta, els que són del centre, són de fora, se queden a dinar i luego per la tarda fem oci i luego després estem de 9 i mitja i luego hasta la tarda a les 5 i mitja o 5 i quart.
Molt bé, perfecte. I quanta gent sou?
Ara mateix som 15 persones i a part estem els monitors, tenim dos monitors, un monitor auxiliar i bueno, el personal que treballa allí a l'office, que ens dona el suport a l'hora dels dinars. I després, com a personal tècnic, estic jo com a treballadora social, la psicòloga, Medicina Espanya, i el director tècnic, Josep Bericat.
Molt bé, per tant, sou 15 els que esteu aquí, 15 xics i xiques que esteu remenant i esteu treballant fer aquesta castanyada. Haig de dir que sou autèntics experts i expertes en la matèria ja, i aporteu molts anys amb això.
Sí, la veritat és que portem diversos anys aquí, des de que es va obrir el centre, que ja en fa 8 anys, aquest any serà el 9è any, i bé, com el poble també ens ha acollit molt bé i col·labora bastant, pues, bueno, ens dona bastant de resultat el fer diverses activitats a la població.
Perquè, escolteu una cosa, ja que estem parlant de castanyada i de Tots Sants, us agrada més la castanyada o us agrada més el Halloween?
A mi m'agrada més lo Halloween.
Lo Halloween, molt bé.
Lo Halloween és més divertit, és més bonic i també te pots anar disfressadet també una miqueta, però...
No patiu perquè ja portem...
També podeu vendre disfressats de castanyers i castanyeres.
També ho podem, ojalà ho podem fer això.
Amb una bruixa, que sempre hi ha bruixes, i la bruixa dolenta que baixa la muntanya. No? També es pot fer.
Claro, Carme, explica'ns, tu què t'agrada més, castanyada o Halloween?
No, castanya.
La castanyada, molt bé. Sara?
La castanyada també.
La castanyada. I l'Aixa?
La castanyera.
Bueno, hem de dir que ja trobem opinions diferents, perquè portem ahir dimecres i aquest dijous ja el sortim a l'escola, que ja ens han dit que Halloween totalment. Per tant, ja està bé que tinguéssim també algú que li agrada això de la castanyada. I a més també suposo que us agrada perquè també participeu en aquesta festa i com dèiem, doncs estareu venent aquest divendres castanyes i moniatos a la plaça Catalunya. Hem de dir per això que no és l'únic que feu al llarg de tot l'any, veritat que no, que això és una activitat molt bonica, però que feu moltes més coses. Expliqueu-nos què feu en un dia normal al centre ocupacional.
Avui mateix què farem? Quines activitats teníem previstes per avui?
Avui?
Va, no ho sabem ja, què farem avui, va.
Pues tenim que acabar les borses.
Hay que acabar les borses.
Hay que acabar les borses.
Què més?
I després fem l'assemblea.
Farem l'activitat d'assemblea. Bueno, l'assemblea és un moment en què ells expressen les seues opinions, parlem sobre temes que considerem importants al centre, presa de decisions i bueno, fem una mica de debat obert i prenem decisions sobre coses que afecten a l'activitat del centre. Què més fem?
Pulsera, què més farem avui? Pujar i tot això,
fem una mica de bisuteria que la venem durant els mesos d'estiu a la parada que montem al mercat municipal. I què més fem?
Lo de Sant Jordi.
Fem, al Sant Jordi, fem la parada de Sant Jordi, però després, bueno, activitats diàries, pues fem activitat física, que fem marxa per anar a caminar, no? Fem l'activitat de bòquia, que és una petanca adaptada per a persones amb discapacitat. Què més fem?
La pulsera i los collares. I les xapes de cafè i ja està.
Manualitats.
Baile també.
Sí.
Baile també.
Sí, el ball del FEMA.
Que arriba ja el cap de setmana i arriba les fe... Ja arriba ja una
i després miqueta... fem una miqueta de zumba a primera hora del matí
sí,
per a ficar-nos en actiu.
Sí, els divendres fem una miqueta del matí, com només arribar, el que fem.
Lo que fa que
zumba i llavors bailem, nos merengem...
Però este divendres me sembla que anireu a torrar castanyes, eh? De zumba, este divendres no.
I a la setmana que ve.
No, també podeu fer-hi la plaça una miqueta de zumba per animar la gent, no?
També. Vam allí.
Claro, també, així m'ho ensenyeu a veure que, com ho balleu,
eh?
Perquè...
Què balleu? Quines cançons s'agraden? El reggaeton?
La canción no. De Bailando.
Ah!
El reggaeton, Mary Jam, el reggaeton, també una miqueta de baile.
La cintura, no? Moro la cintura.
La cintura, moro una miqueta. És que el zumba una miqueta és una miqueta de... Per a fer exercici, saps?
Clar, parlem de ball i és d'obligat compliment que parléssim d'esport perquè feu esport adaptat també.
Sí, sí, sí.
Us moveu moltíssim, podríem dir.
Sí, bastant.
Sí, sí, sí. Nos movem bastant, ja.
De fet, aquest any, en el que és el tema del bòquia, hem estat fent competicions en altres centres d'aquí de Catalunya, que també es dediquen a això, com és el centre de la Muntanyeta. Vam fer una col·laboració amb ells i ells, el centre de la Muntanyeta, que eren de Barcelona, van baixar aquí a les Terres de l'Ebre, concretament al centre que tenim a Jesús, i bueno, vam fer una petita jornada juntament amb ells, i després nosaltres ens vam desplaçar fins a Barcelona i també vam participar amb ells amb l'activitat. I no sé, enguany també volem fer algun tipus d'exhibició de bòquia als nois i noies d'aquí de l'escola Sant Jordi.
Clar, perquè expliquem què és això del bòquia. Exactament.
El bòquia és una petanca adaptada a persones amb mobilitat reduïda.
Molt bé.
I bueno, nosaltres també l'hem adaptat a persones que no tenen per què anar amb cadira, sinó persones que tenen algun tipus de discapacitat.
Molt bé.
I bueno, els hi agrada bastant perquè són bastant competitius, la
veritat.
A
més, hem de dir que teniu davant mateix el centre ocupacional, aquella pisteta, podríem dir, de petanca que hi ha allà al passeig marítim.
Ben bé, ben bé... necessitem més que pista de terra, és pista cimentada.
Ah, molt bé.
I bueno, no sé, que expliquen ells més o menys com funciona, que són uns experts.
Expliquem-nos-ho, perquè és la primera vegada que en sento parlar, no sé si tu, Fini, també.
No.
La primera vegada. Expliquem-nos-ho, això del bòquia. Jugueu molt, per cert?
Sí, juguem bastant, juguem molt.
Què necessites per a jugar? Què necessitem? Què hem d'obtindre? Què hem de comprar? Què mos falta?
El material del bòquia.
I què és?
Les pilotetes anquelles, que són de pilotes anquelles que són de color roges i blanques, i una pilota blanca, que també és que és la del mig, que han de tirar les pilotes directament has de tirar la pilota al puesto on està la pilota blanca.
Molt bé.
I quan tiris la pilota, i se ve que tiris, si la pilota roja o blanca, depèn d'en què estàs tu, si al roig o al blau, si tiris la pilota... Si toca la blanca, és que després ja l'has encertat. I si després ja, i després ja no cal que tires tu ja, tira un altre, perquè tu ja l'has encertat. Si ves que tira i no està a prop de la blanca i tot això, tornes a tirar. I si no, tira un altre ja, després ja.
I que
aquesta ja la pilota blanca, quan la tires ja, l'has encertat, i després tira un altre. I si ves que estàs més algú de les pilotes està més a prop de la pilota blanca, tira l'altre que no té la pilota
molt bé.
Blanca.
Per tant, seria com una mica la petanca, però en comptes de bitlles, amb pilotes.
Sí, bueno, l'adaptació que té és que cada pilota té un pes concret.
Vale.
Llavors funciona que les persones que van amb cadira tenen com una espècie de canaletes i llavors tenen sempre a una persona o un ajudant que va guiant cap a on vol la seva canaleta i escollix la pilota que ell considera que pel pes... i per la direcció i la distància serà més adequada.
Correcte.
Per aproximar-se a la bola blanca.
A la bola blanca.
O per apartar estratègicament la bola del contrincant.
Molt bé.
Jo li anava a preguntar a José Manuel, cada jugador té un color diferent.
Sí, cada jugador té
un color diferent. A tu quin color sempre tries? Quin t'agrada a tu quan jugues?
El que arribi abans, si ves que estigui, a mi és igual.
És igual, no tens a dir, jo és que el roig me dona sort i guanyo, no.
Això tampoc.
No.
Dona igual, les pilotes que les roges que les blanques pots guanyar igualment.
Muy bien.
Molt bé.
Luego després, quan la tires i quan se ve que... Encara que tiquis una blava, una roja que toca la pilota blanca, igualment l'encertes o no l'encertes. Dona igual.
Així m'agrada.
Molt bé. I escolteu una cosa, m'han dit també, no sé si vaig veure o no, que esteu preparant un hort.
Sí, sí, estem preparant un hort també. Un hortet urbà.
Urbà, perfecte. Això no ho feu? També allí mateix al centre ocupacional, davant mateix?
Sí, bueno, ho estem fent allí i de fet ho volem instal·lar a fora, que tenim com un petit porxo.
Uh-huh.
I bueno, també en tema de material reciclat, ara està molt de moda això de la utilització dels palets de fusta. bueno, ens van oferir, ens van donar uns palets i bueno, vam pensar, pues bueno, què podríem fer? A altres centres que tenim a la entitat està funcionant bastant bé això de l'hort urbà i vam dir, pues bueno, anem a provar-ho. I bueno, ells estan bastant entusiasmats perquè bueno, estem començant a introduir-nos en tot això, en el tema de plantació de verdures i hortalisses i bueno, a veure què sortirà.
Correcte.
I què heu plantat?
De moment no hem plantat res, estem en tot el tema de mirar de fer, de preparar-ho, però tenim tot el material i el que és el planter, bueno, ja han decidit més o menys que seran pues, les tomates i l'enciam.
I després ho menjareu.
Después, pues, sí, para casa o para nosotros.
O faré una paradeta también, ¿no?
Sí, bueno,
¿ah? También podría ser posible que montésemos una parada si tenemos buena collita.
Molt bé. Per tant, ja veieu que no estan parant, que tots els dies estan allà treballant intensament i que no només gent del nostre municipi, també gent d'altres municipis, perquè avui aquí tenim 50-50, eh? 50 caleros, 50 de Deltebre. Eh? Ara tenim gent del Delta que ens acompanyen avui aquí al Sempre amb tu. Recordem, divendres, a quina hora comenceu? 9 del dematí, no?
Sí, a les 9 del matí, sí.
A les 9 del matí.
Fins a la...
Hasta la 1.
Hasta la 1.
Molt bé. I que vendreu...
Castanyes i muñatos.
I a quin lloc?
A la plaça de Catalunya.
A la plaça de Catalunya.
Missatge clar i fàcil perquè aneu a buscar castanyes o muñatos, o les dues coses, els nois i noies que estan al Centre Ocupacional de Milla de Mar de la Fundació Mercè Pla. Digne també que ho comentem. José Manuel, Carme, Sara, Aixa, gràcies per haver vingut aquest matí aquí a la ràdio.
De res, home, gràcies.
I molta sort en la venda de castanyes i muñatos, eh?
Va,
vinga, per allí passarem nosaltres també. Pili Fabra, treballadora social del Centre Ocupacional de la Milla de Mar, moltíssimes gràcies també per haver-nos acompanyat.
Gràcies
a vosaltres.
I
bona castanyada a tots.
Igualment, gràcies.
Igualment.
I després de l'entrevista d'aquest dijous en què hem parlat amb els nois, amb els alumnes del Centre Ocupacional, del que s'organitza amb motiu de la castanyada i també cada vegada més el Halloween aquest cap de setmana, parlem d'estrenes, també s'estrenen ja demà divendres i el Halloween té bona part d'importància. Imma, bon dia.
Hola, bon dia.
Es nota, no?, la data de l'any que estem.
Sí, tenim pel·lícules de por, eh? Avui tenim pel·lícules de por.
Pel·lícules de por, terror... Thrillers, avui, al fil a zero. Encetem el fil a zero a la Cala Ràdio com cada dijous en les estrenes cinematogràfiques d'avui. De fet, hi ha avui, demà divendres i, com no, al cap de setmana, principals sales del país, Imma, i dèiem que es nota, no?, la data que estem... Que estem, sí, del calendari.
Sí, perquè avui n'hi ha de por, hi ha de tot, no? També hi ha documentals, tenim d'aventures, tenim alguna, una d'infantil, tenim drames, però ja et dic, i pinten importants, de terror, com de, dius tu, més que por.
D'anar ben acompanyats. Però per començar us proposem un documental, un musical.
In 3 years, Oasis will have gone from being a new signing to one of rock's true giants.
What happened to you in those 3 years?
Ens arriba de la Gran Bretanya i és una mirada en profunditat a la vida i música de la famosa banda britànica Oasis Supersonic.
We were just lads from a council estate. Two brothers.
Oasis ha estat un grup dels anys 90 que va aconseguir definir l'estil de tota una era. Des dels seus començaments en un petit sòtano de Manchester fins als seus concerts en grans escenaris del món. Supersonic emmarca el camí d'aquesta banda que recorreix per apoderar-se de l'èxit a costa de la relació entre els seus líders i germans, Liam i Noel. Són els germans Gallagher.
Then it just blew up.
Oasis.
Oasis were involved in a drunken brawl.
Immediately condemned by politicians.
The day that it steps over into the tabloids, then you've gone to the dark side. Trouble seemed to find us.
It all happened too quick.
Oasis was like a Ferrari. Great to look at, great to drive, and it'll fucking spin out of control every now and again. Oasis's greatest strength was me and Liam. It's also what drove the band into the ground in the end.
Give it up for Oasis.
One of the biggest bands
Just caught fire all over the world.
Aquesta és la primera pel·lícula avui que us proposem, aquest documental musical dels Oasis.
I un totalment diferent, un altre documental, és aquest Espanya en dos trinxeres, la Guerra Civil en color. Dels directors Luis Carrizo i Francesc Escribano, el repartiment és desconegut, i ara veureu per què. Entre el mes de juliol del 1936 i l'abril del 39, Espanya es va desangrar en la Guerra Civil, que va provocar centenars de milers de morts i mig milió d'exiliats. La guerra, que es va patir al front, però també a la retaguardia, on la repressió es va cobrar milers de víctimes. Els sublevats comptaren des del primer moment amb el recolzament de Hitler i de Mussolini amb armes i tropes. La República, en canvi, va comptar amb l'ajuda soviètica mentre les potències democràtiques s'inhibien. Aquesta soledat, més la divisió política i la ineficàcia militar, van determinar la derrota republicana i la victòria total de Francisco Franco. Per primer cop a Espanya, el material d'arxiu original de la Guerra Civil ha estat digitalitzat en 4K i també colorejat per obtenir com a resultat una obra única que mostrarà la Guerra Civil com mai abans s'havia fet, i és en colors. Un equip de més de 50 persones han treballat durant un any i mig sota la direcció de Francesc Escribano i Luis Carrizo per aconseguir una obra audiovisual que expliqui d'una manera neutra i veraç una de les èpoques més fosques de la història contemporània d'Espanya. La pel·lícula serà presentada a la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid en la secció Tiempo de Històries amb motiu del 80è aniversari de la Guerra Civil.
I anem cap a una comèdia, drama, una comèdia romàntica de la directora Rebecca Miller. Ens arriba des dels Estats Units. Maggie's, dirigida per Rebecca Miller i protagonitzada pel recentment guardonat amb el Premi Donostia Ethan Waki. Maggie és una neoyorquina de 30 i tants, dinàmica i pràctica, que treballa a la New School i que, en vista de que no aconsegueix trobar l'amor, decideix que ha arribat el moment de tindre un fill pel seu compte. Però quan coneix a John Harding, un antropòleg fictocrític que lluita per triomfar com a novel·lista, Maggie s'enamora per primera vegada i es veu obligada a modificar els seus plans de maternitat. Per complicar encara més la situació, doncs John està casat, tot i que no és molt feliç amb Georgette, una brillant acadèmica danesa. Maggie's Plan és una exploració dolça, sofisticada i divertida de les inesperades complexitats del romanç modern, que barreja cor i humor amb una història sobre l'encantadora variabilitat de les relacions al llarg del temps.
I aquesta setmana arriben a les pantalles els Trolls, per a gustos colores.
Me llamo Branch y soy un troll.
The Dream Wars és una sorprenent comèdia plena d'inesperades aventures i d'una música increïble. Coneguts pels seus cabells de colors bojos i màgics, els trolls són les criatures més felices i alegres que irrompen en el món de la cançó.
Nunca he tenido que enfrentarse a un problema. Hasta ahora.
Però el seu món d'art de Sant Martí, de cupcakes, canviarà per a sempre quan la seva líder haurà d'emprendre una missió de rescat que la portarà molt lluny de l'únic món que sempre ha conegut.
Vas a liberarlos con un recortable.
Muy gracioso, Branch. I got this feeling
inside my bones. Sota la direcció de Mike Mitchell i Walt Dom i amb la versió original, trobem entre els dobladors el Justin Timberlake.
Xocola.
Cambio de marxes.
Els Trolls aquesta setmana s'estrena als cinemes.
Yeah! Corre, corre!
Potser és una de les més divertides, eh?
Sí.
Canviem a un thriller que ens arriba des d'Espanya. Que Dios nos perdone.
Tenemos que resistir lo que nos eche. Los agentes que patrullan, los cuerpos especiales, todos. Pero por delante de todos esos estáis vosotros.
Sota la direcció de Rodrigo Sorogoyen trobem a Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Mónica López, Ciro Miró. Ens situa a Madrid a l'estiu del 2011 en plena crisi econòmica i amb el moviment 15M. 1.5 milions de peregrins que esperen l'arribada del Papa conviuen en un Madrid molt calorós i caòtic, més que mai.
Voy a acordar de todo un informe. El pres policía, ¿qué cojones eres tú?
Padre Maggi, el inspector Velardo.
Situats en aquest context, els inspectors Velardo i Alfaro han de trobar, quan abans i amb la major confidencialitat possible, a lo que sembla ser un assassí en sèrie. Aquesta caça contrarrellotge els farà donar-se compte d'alguna cosa que mai havien pensat. Cap dels dos és tan diferent de l'assassí.
Tranquilo, ¿vale?
Que Dios nos perdone.
No le veo. Ese tío va a volver a matar, pero lo más importante es que tú salves el culo.
No puedes ahora no, levantar el cadáver. Es mi caso. ¡Que no! ¡No!
Tiene que haber un registro. Hazlo bien, ¿eh?
Y que estudien.
Te quiero.
Necesito apoyo ya. Sospechoso a la fuga. ¡A pie!
I seguim amb una pel·lícula que ens arriba des de França. És El viaje de Fanny. És l'any 1943. Alemanya està ocupant França. Fanny té 13 anys i ha estat enviada a Itàlia pels seus pares conjuntament amb les seves germanes petites a una casa d'acollida per a nens jueus. Quan els nazis arriben a Itàlia, són enviats urgentment cap a Suïssa per escapar del setge. En determinats moments, els 11 nens es troben sols i desemparats, tractant d'arribar a Suïssa pels seus medis, fugint desesperadament. El viatge de Fanny és una increïble història de valor i també de supervivència. La fortalesa d'una nena que no s'aturarà davant res ni ningú.
I una altra de les propostes que trobem aquesta setmana es diu Dead Slow Ahead. Algo així com Morts Lents. Un drama documental terror coproduït per França i Espanya. Un carguer travessa l'oceà. La mirada entra a la cadència hipnòtica dels engranatges que revelen un moviment continu d'una maquinària devorant els seus obrers. Són les últimes gestes del vell ofici dels mariners desaparegut baix el ritme autòmata del segle XXI. Potser es tracta d'una nau a la deriva o es tracta del darrer exemplar d'una espècie en extensió. No ho sabem, però els motors continuen girant, imparables.
Arriba una de terror dels Estats Units, la Ouija, l'origen del mal.
Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas.
Dios santo.
Mai va ser un joc qualsevol. Ouija, l'origen del mal, torna a submergir els espectadors en la llegenda d'aquest taulell màgic a través d'una altra aterradora història.
¿Ha tenido muchos problemas?
No es para preocuparse.
¿Qué es esto?
Los Ángeles, 1965, una mare vídua i les seves dues filles afegeixen a un nou truc a les seves sessions d'esperitisme, però involuntàriament obren la seva casa a un autèntic esperit del mal. Quan aquest despiadat i cruel esperit s'apodera de la filla més jove, la reduïda família haurà de fer front a terrors inimaginables per salvar-la i tornar al maligne intrus al lloc al qual pertany.
Escribir esto?
No.
Es polaco.
Doris, ¿quién ha hecho esto?
Te lo enseñaré. ¿Estás aquí?
Algo incomprensible está ocurriendo.
Estoy preocupado por su hija. El mundo de los espíritus es peligroso.
Diu, cuando hablas con el otro lado, nunca sabes quién puede estar escuchando. La Ouija, el origen del mal.
¿Morir estrangulado?
¡A Doris le pasa algo muy extraño!
¡Está experimentando algo asombroso!
Creo que está exteriorizando poderes que nosotros no comprendemos.
¿Doris?
I canviem de registre, una d'acció, aventura, fantasia. Doctor Estranyo. De la mà de Marvel arriba aquesta pel·lícula Doctor Estranyo, la història del doctor Stephen Strange, el mundialment conegut neurocirurgià, a que la vida no tornarà a ser la mateixa després de que un terrible accident de tràfic li privim de l'ús de les mans. La medicina tradicional fracassa amb el seu cas, però el que es veu obligat a buscar una curació i també una esperança en un lloc estrany i misteriós, conegut com el Camartag. No tarda en averiguar que no només es tracta d'una clínica, sinó que també és la primera línia d'una batalla contra forces fosques i invisibles disposades a destruir la nostra realitat. En poc temps, Strange, dotat de poders màgics que acaba d'adquirir, es veu obligat a triar entre tornar a la seva vida de privilegis i estatus social o deixar-ho tot per defensar el món convertint-se en el mag més poderós. Doctor Estranyo.
I des d'una coproducció entre la Gran Bretanya, França i Bèlgica, també ens presenten avui Jo, Daniel Blake. Per primer cop en la seva vida i víctima de problemes cardíacs, Daniel és un fuster anglès de 59 anys que es veu obligat a recórrer als ajuts socials. En canvi, malgrat que el metge li ha prohibit treballar, l'administració l'obliga a buscar una feina si no desitja rebre una sanció. En el transcurs de les seves cites al Job Center, Daniel es creua amb Katie, una mare soltera que té dos xiquets i que ha tingut que acceptar un allotjament a 450 quilòmetres de la seva ciutat per evitar que l'envien en una llar d'acollida. Presoners del matí de les aberracions administratives actuals de la Gran Bretanya, Daniel i Katie intentaran ajudar-se mútuament. Jo, Daniel Blake.
Una de les més esperades, una de por a Anomalous.
Hay algo en mi casa.
David Jacobs era esquizofrénico. No daba presencias, oía voces.
Un día empecé a notar que había algo a mi alrededor.
Como si me observara de...
Sota la direcció d'Hugo Stuben ens explica la història de David, un jove que patia una estranya variant de l'esquizofrènia i que apareix mort a la seva banyera, a la banyera de casa seva, de forma terrible. Es sentia perseguit i amenaçat per una presència que era incapaç de definir. El seu psiquiatre, el doctor Friedhoff, conscient dels pocs progressos, va decidir sotmetre'l a una novedosa i inusual teràpia, que es gravies en vídeo, ell mateix, durant una setmana. 7 dies de la seva vida normal, quotidiana, tractant de captar aquesta presència a través de l'ull gelat i objectiu de la càmera.
No és possible demostrar que usted supiera lo que había hecho David. O tal vez sí.
Però què coño está haciendo? ¿Qué significa?
El metge volia demostrar-li que tot el que patia no era més que fruit de la seva imaginació, de la seva ment alterada i malalta, però David no va gravar el seu dia a dia, sinó que va fer tot el contrari. Es va llançar cap a una frenètica búsqueda d'aquell que l'atormentava per demostrar que el que li passava era real. Però algo va passar i va morir. Tot apuntava al suïcidi, però alguns detalls difícilment explicables feien sospitar la jove i misteriosa agent de l'FBI, Maya Kensington, encarregada del cas, que hi havia algo més de lo que el psiquiatre li estava contant. L'interrogatori repassa els darrers dies de David, guiat per les gravacions en vídeo que la psiquiatra li havia demanat. 7 dies de la seva vida que... entranyen foscos misteris sobre la seva personalitat i el seu passat, interrogant sense resposta a lo més profund dels subconscients del jove. L'agent Kensington intentarà encaixar les peces a mesura que vol profunditzar en el laberint de la locura, horror i mort que David havia teixit a la seva ment, i més encara quan els successos viscuts i registrats per David amb la seva càmera cada vegada separen més la lògica i deixen la porta oberta a lo sobrenatural. És aquí on realitat i ficció, locura i raó, comissionen per traure a la llum secrets inconfessables en aquest intens thriller psicològic. Anomalous. Amb Lluís Omar, Cristi Escobar, Edgar Fox, Adrià Arjona, Gonzalo Bouza, del director Hugo Stuben.
I l'última estrena es titula La Madre. Miguel és un noi de 14 anys que és perseguit pels serveis socials. La seva mare no té feina i té una vida personal inestable. És incapaç d'ocupar-se d'ell. Per això l'obliga a buscar refugi a la casa de Bogdan, un romanès, examant d'ella, que viu en una localitat propera. Tot es precipita quan la mare desapareix. Pel·lícula rodada entre Espanya, França i Romania. La Madre.
Doncs aquestes són les pel·lícules, aquestes són les propostes que trobem aquest cap de setmana en estrena. Hem començat en un musical, un documental repassant la història de la música dels Oasis. Des del petit sótano de Manchester als grans concerts. Oasis, Supersonic.
Hem parlat també d'aquest documental espanyol Espanya en dos trinxeres.
Una comèdia dramàtica romàntica de la directora Rebecca Miller, Magis Plan.
L'estrena més musical, més sonada i més animada, sens dubte, és la dels Trolls.
Un thriller que ens situa a reviure el moviment 15M, que ens situa a Madrid a l'estiu del 2011, que Dios nos perdone.
Des de França també ens arriba aquest drama, El viaje de Fanny.
Un altre drama, terror documental, Die Schlauache.
La terrorífica Ouija, el origen del mal.
Aquest Doctor Estranyo, una d'aventura fantasia, de la mà de Marvel.
Jo, Daniel Blake, també una altra pel·lícula que podem veure aquests dies al cinema.
Una de terror, d'esquizofrènia. Un thriller psicològic, Anomalous.
I el punt final la posa la Madre.
Pel·lícules que us invitem a gaudir aquest llarg cap de setmana. Recordem que dimarts és festa, dimarts és Tots Sants i molts fan el salt dilluns. Així doncs que un ratet per anar a veure una d'aquestes apostes cinematogràfiques. Imma, ens retrobem la propera.
I tant.
Ens retrobarem, per tant, la pròxima setmana amb més estrenes, amb més propostes al nostre Fila Zero. Moment ja de la recta final del nostre programa fini, com sempre, repassant tots els apunts locals, aquells comunicats. Recordar que avui és dijous i a les 5 de la tarda serà el tall a l'N340, a l'entrada del municipi.
Recordar que s'ha avançat aquesta mitja hora. Aquests dies era a les 5 i mitja, doncs a les 5 de la tarda el tall a la carretera nacional 340. A l'altura de la Mella de Mar és el quilòmetre 1114.
Molt bé, vinga, anem a repassar punts locals.
Si repassem les ofertes de treball, es necessita un comptable que tingui ADE, també un gestor administrador que tingui l'ADE o dret. Es busca un cambrer que, a més, pugui fer tasques de manteniment com electricitat, jardineria, piscines, fontaneria. També es busca un cambrera per treballar que tingui vehicle propi, un estibador de caixes de peix que tingui formació de manipulador d'aliments. També es necessita un ajudant de cuina i un instal·lador de telecomunicacions.
Són aquestes les ofertes de treball disponibles al telecentre de l'Ametlla de Mar. Quins apunts més? Quines qüestions més podem repassar?
Recordar que demà hi ha recollida de voluminosos, demà divendres. Si teniu trastos vells per tirar, no els tireu a cap lloc, us els venen a buscar a casa i ja ho sabeu, també els podeu portar directament a la deixalleria, això sí. El telèfon per apuntar-se és el telèfon de l'Ajuntament, el 977 45 60 00, o el telèfon directament de Medi Ambient, 667 732 504. També recordar a totes les persones que hagin de cremar restes agrícoles que ho poden fer, però han de demanar el permís a les oficines de l'Ajuntament, a la planta baixa. Recordem que han de portar les dades de la finca on han de cremar aquestes restes, o sí, si més no, el nom i el DNI, i donar també un número de telèfon mòbil.
Segur que hi ha molts que aprofiten aquests dies de Tots Sants per anar també altres. I també informar que el centre excursionista Azimut, en col·laboració amb l'Ajuntament, doncs farà el pròxim 5 de novembre un taller de GPS iniciació. Els interessats doncs poden passar a informar-se pel telecentre o també trucar al 977 45 72 69. I premis La Cala es mou. Seran demà, divendres 28 d'octubre, 7:30 de la tarda, al pavelló poliesportiu, on es lliuraran també tots els premis i es faran tots els reconeixements. De seguida en parlem a l'esport al nostre poble, amb Francesc Callau.
I demà també ho repassarem tot a l'agenda del cap de setmana, que ens arriba que carregada, eh? Començant ja amb l'entrega d'aquests premis, d'aquests reconeixements, demà divendres.
Demà, xarxes socials, amb Dami Lleó, el més destacat de la setmana, sense dubte marcat també per l'àmbit polític. Vermuts interessants, parlarem del canvi d'hora. I és que recordeu que dissabte a les 3 seran les 2. I a l'entrevista passarà pel programa l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, amb qui repassarem tota l'actualitat del municipi largo y tendido, com es diria en castellà. Fini, ens retrobem demà.
Ens retrobem demà.
Serà a partir de les 12, com sempre, en directe en aquesta casa, la Cala Ràdio. Gaudiu del dia. Fins demà.